Abans de començar, volem donar les gràcies a les nostres farfantes, Neus i Mercè, als nostres afanetes, Sandra, Susana, Albert, Jordi i Adèlia, i a la nostra Maria Lorena, per donar suport a aquest projecte.
Benvinguts a Malandre Criminal, el podcast on comentem documentals de crims de la manera més cutre possible, perquè no sabem fer-ho millor. Jo sóc la Carla.
Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Clara.
Torna'm a dir això que acabes de dir, que no ho he entès.
La rata de l'ordinador.
La rata, ah, sí que ho he entès. La rata de l'ordinador?
El ratolí.
Ah! Sí. Jolín.
El mouse.
El mouse.
Que és... l'estava intentant fer servir i just ara, aparentment, se li acaba la bateria. Vinga, va, comenceu a dir alguna
cosa. Ets d'aquelles persones que fa servir ratolí encara.
Sí,
poca. Només quan estic a casa. Realment... el faig servir només per editar, perquè és més còmode, perquè si no se m'encrampa la mà. Se m'agafa la mà, em queda així com tuerta. Si haig de fer tots els talls i totes les coses sense ratolí. Superinteressant. Va, canviem de tema.
A mi em va millor sense ratolí. Sempre.
He dit canviem de tema.
Bueno, jo he dit
no està,
mala
no
pela.
Està per hòsties avui. No està per hòsties avui.
No és gaire interessant no, com a tant. Intro.
Bueno, doncs podem parlar de la Renfe, no? Que...
hòstia,
no. No, no, una altra vegada no, que ja m'estic cansant una mica.
Sí, jo també m'estic cansant de la Renfe. No, és que no tenim cap tema més. Aviam, demà hem quedat amb la Marta, físicament.
Sí, demà sí. La Marta ve al meu pis.
Sí. I aquesta setmana la Clara i jo ens hem trobat al tren, de casualitat.
A la Renfe, sí. Veus? És que sempre tornem al mateix Renfe.
A la sí. Renfe. Per què?
Va ser inesperat.
Perquè la Marta va perdre el tren.
Perquè, sí.
Oh.
Per què vaig perdre el tren? Perquè plovia i feia molt de vent. I se'm va girar el paraigües del revés de la porta de la Renfe. I entre que el vaig aconseguir plegar i entrar, va marxar el tren.
Oh.
Un drama.
Està bé.
Hosti, estem gens inspirades, eh? Doncs bueno. Demà la Marta vindrà a casa meva a sopar. Farem alguna cosa del podcast, absolutely not. Però bueno, és important que ho sapigueu.
Sí, després de 2 anys de relació semiprofessional estaria bé fer un sopar.
No és un sopar de podcast.
No és un sopar d'empresa.
No, sisplau.
No.
Llavors, què farem demà al sopar?
A mi m'han dit que tens un joc de taula per estrenar.
Yes,
no,
yes I do.
No, però anem a explicar la història.
I que tens un Jenga cutre.
Sí, que sí, és el millor del món.
Tinc. Bueno, aquest Jenga està bé perquè un dia vam anar a comprar el Lidl i la Clara va sortir amb una caixa enorme de coronites perquè si compraves una caixa tremendament immensa de coronites, et venia un Jenga cutre.
Exacte.
I encara tinc coronites. Si algú
vol. Ah, però... mira, ja sé què veurem.
No, que no, és que les coronites es gasten. No és allò que dius, mira, ho compro per comprar. No,
fa
la coronita es gasta.
Anys que no em bec una coronita.
Jo des de que les he comprat cada dia.
Tens suficients pel sopar? On hem d'anar a buscar més?
Sí. No, s'ha d'anar a buscar. S'ha d'anar a buscar.
No, s'ha d'anar a buscar, vale. Però bueno.
S'ha d'anar a buscar.
Perquè llavors, en deuen quedar 4.
Un segon Jenga i farem un mega Jenga?
No. El que farem és provar tots aquests jocs que em va portar la Clara i un nou que em van portar per Nadal. El Reis.
Oh, nice.
Que es diu Azul. És molt bonic. No tenim ni puta idea de com es juga, però el joc és preciós.
No tenim ni idea perquè la senyora se li va donar per aprendre a jugar aquest joc el dia 1 de gener a les 2 del matí. Que jo
home,
anava, sincerament,
jugar...
una mica tiesa. O sigui, estava una mica tiesa
no,
entre el cansanci i el cava.
Va posar 0 de la seva part. Zero.
Clar, no, llavors jo
aprendre a jugar.
Vull dir, anava veient com passaven les fitxes i pensava, què estem fent? Per què?
Jo ho entenc, tampoc hagués posat gaire de la meva part en aquesta situació.
Clar, home, no era moment.
Home, doncs em sembla fatal.
No era moment. Les coses s'han d'escollir bé. No era moment. Perquè ens vam haver de posar un vídeo de YouTube
bueno,
d'aquests 30 minuts.
Escolta'm, de l'1 de gener al 9 de febrer va un clar. Mes i una setmana.
Bueno, perquè estàvem esperant el moment ideal, que és demà, quan ve la Marta.
Clar.
Bueno, ja ho veurem. I això és el que farem, segurament. Sopar i jugar a jocs.
Ok. Espero que sigui més emocionant del que sona.
Molt bé.
Home, Marta, per favor.
Ho dius,
si no, no cal que vinguis, si no vols.
Sopar i jugar a jocs. Però bueno,
però bueno. No, sí, sabeu que ens ho passarem bé.
Sí. I no sé, igual us fem un Twitch improvisat.
Sí, home.
No.
A les dues del matí fem el Twitch improvisat.
Podríem tornar al Twitch, que seria guai. I per tant, no.
És que... No, a mi no em va convèncer. No.
A mi em va agradar molt, la veritat. Podeu votar doncs... Twitch.sí, Twitch.no.
Carla, obre't tu un canal de Twitch.
No, és que al final ho faré. Estic molt avorrida.
Endavant.
Sí, sí, sí. I parlarem de sectes tota l'estona.
Em sembla molt bé.
Qui creieu que hauria d'haver guanyat el Benidorm Fest?
Vale. Venga, que voy. ¿Ochentera o Fusanocta?
Yes. No. No, jo penso que l'Ochentera la millor.
Jo el que diu la Clara.
No tens ni punyetera idea, no?
No sabia ni què havia passat, això.
No vas veure el Benidorm Fest?
Mare meva, Marta.
No.
No vas veure
no
la Carmen,
no? No t'agrada Eurovisió?
Buah, no. Crec que no he vist Eurovisió en la meva puta vida.
Oh! Deu ser com l'única persona al món. Què se sent?
Ho dubto. Se sent absoluta indiferència.
Però per què no veus Eurovisió? Quin és el teu problema?
No li agrada. Per què no t'agrada?
Això és perquè és hetera.
No ho sé, perquè té moltes coses que realment entren dins de les meves merdes, però per alguna... crec que és el cringe. No...
Clar, és molt cutre. És meravellós.
És cutre, que és xulo.
Sí.
No, sí, sé el que és. En plan, he vist coses aquí i allà i al final sempre t'acabes entrant totes les merdes, vulguis o no. Però... Sí, fins i tot sé el que és el Dinner First. L'he vist mai? No. M'interessa? No. Sé qui és ningú qui hagi anat? No. No sé, no em crida l'atenció. Mai m'ha cridat l'atenció.
Bueno, demà et posem el Benidorm.
Que els malandrins ens comuniquin...
Posa'l, m'importarà. No.
Dinner First. Sisplau, jo és una cosa que necessito saber per posar-vos en les meves caixes mentals. És important.
Ok.
Okay.
I ja està, això volia dir jo. Perquè no crec que hagi passat res més interessant.
No crec.
I res.
A veure, anem per feina comencem. Avui. Sí, Clara.
Sí.
El job.
Vinga.
A veure, que ho busco. Oh, és important. Avui dijous 16, Carnaval.
Oh!
Està bé? De què us disfresseu aquest any?
De què us disfressareu?
Jo em disfresso.
Jo em disfresso aquest any.
Oh! Ha passat.
Sí, sí, sí.
I de què et disfresses?
M'han enganyat perquè m'han convidat un sopar i quan m'han agregat al grup de WhatsApp del sopar he vist que posava sopar de disfresses i ha sigut mierda. I havia dit que sí. Llavors, pues, m'ha tocat disfressar-me, així que m'he improvisat i em disfressaré de Pink Lady.
Oh!
Exacte. Que és sí. Les de gris.
Ah, nice.
Sí. Perquè això... Jaqueta. Exacte, em porta
ja
zero esforç.
Ja us penjarem la foto, malandrins,
no.
Que ho veieu.
No, mira, penjarem la foto si tu expliques què et va passar a l'aeroport de Japó.
Oh, okay. Sí, bueno, jo he vist doncs... comentaris, de gent que ho demana.
Em sap greu, però... Mira, ja he decidit què farem aquest tema.
Què?
El tema el tancaré ràpid perquè... Només
perquè ens
ho explicaré. No, només ho explicaré un cop i a la gent que m'ho demani a la seva negra.
Oh! Hòstia.
Saps que està només... gravat, no? La seva negra.
Una vegada...
En plan...
Bueno, no, però vull dir...
YouTube i tot.
Però que no, en plan...
Però on stage, on stage.
Quan estiguem... No, no.
No, sí, on stage.
Demani... No, off stage.
Gent, a la ronda de preguntes demaneu-li.
Clar,
no.
Vacío legal, vacío legal.
No.
La ronda de preguntes
la
que algú demani,
és...
sisplau.
La cosa és que només ho explicaré... Bueno, una vegada... O sigui,
que tindrem els de la nit més fosca no sabent de què va el tema.
No, és que... No. A l'escenari no m'ho pregunteu perquè no us ho explicaré. I a més, no us ho tornaré a explicar més si m'ho pregunteu a l'escenari. Llavors, la cosa és que...
Una cosa, aquí hi ha un loophole.
No,
un loophole.
Podeu callar un moment, sisplau.
Que si
llavors, com hem de fer? No estarà tothom al mateix lloc que vulguis
Carla,
saber.
Carla,
no,
si m'ho pregunten a mi...
Escolta un moment, puc explicar? No,
no
a tu
si
no.
Si m'ho pregunten a mi, jo me debo al público.
No, no és la teva història. No, és que si ho expliques, no et tornaré per
demanar
i ho saps.
Que a mi...
La Carla no m'ha explicat mai aquesta història, me la va explicar.
No, és que no tenia cap intenció de que la sapigués ningú. I llavors,
no la conec de boca de la Carla. No.
Podeu callar un moment?
És que jo ho explico millor.
No.
Sí.
Pots callar un segon? La cosa és, torno a repetir.
Però punt número 1.
És el que estic intentant, però no em deixeu parlar. Llavors, ho explicaré a la seva negra, a les persones que ens reconeixin i ens vinguin a saludar. Però no ho explicaré ni a l'escenari, ni en cap lloc més, mai més. Vull dir, és la vostra única oportunitat, és venir a la seva negra i saludar-nos i demanar-nos per la història.
Però si t'ho demanen en plan tres persones diferents en tres moments diferents, ho explicaràs tres vegades.
Sí.
Però... O sigui que jo ho sentiré tres vegades.
Bueno, tu no, perquè et fotré fora.
Jo vull explicar. Jo puc no. explicar també una vegada.
No, que tu no vens, Clara.
Però, bueno, però escolta'm una cosa. És la...
Que o sigui, no, Clara, explicar... Clara, stop it, Clara.
La prou. Meva part. La
no,
meva part.
Prou. T'has dit que prou.
Clara, me l'escrius a mi i jo llegeixo el guió.
Ok, ok.
No. No, és que no torno a fer el podcast mai més, us quedeu vosaltres dues, eh?
Oh, ja sabreu. No.
Pues ja està. Ja he dit l'únic lloc on ho penso explicar i prou. Si no ve ningú, doncs no ho explicaré mai més. I ja està.
Oh, wow.
That's it.
En fi, avui anem a seguir la segona part de Wild Wild Country.
Una cosa, no li falta un dia a la Clara?
Oh, shit. Sí, vinga, endavant.
Ah, sí. Sí, 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 important. Dia de los amores impossibles. Oh. Llavors, jo us pregunto...
Home, de la Clara i meu, si no calla d'una vegada.
Qui ha estat el vostre amor impossible?
Mira, la Kate Blanchett.
Jo ets a dir que escrivia fanfictions dels Jonas Brothers quan tenia 13 anys, o sigui que...
Sí, això és heavy.
És dur de superar l'etapa.
Vinga, doncs jo us doy més. El cas de Rebelde.
Oh! Rebelde és anterior a Jonas Brothers.
Aquí si hem de fer el ridícul es fa bé. Sí, home, sí. Bo pel manetes també em serveix, vull dir. Jo era molt fan.
Ah, l'Inuyasha, l'Inuyasha. Amor.
Uf, sí, l'Inuyasha, és veritat, eh? I el Ranma, però el Ranma era
no,
molt tonto.
No, mira, haig de dir una cosa sobre el Ranma. És que em té molt alienada i me la suda que pensi la gent. Vaya puta merda, seria.
El Ranma és prodigiós, no és només tu.
Sí, i veient-lo d'adulta no m'he pogut veure més de 10 minuts. En plan, crec que... No, mentida, vaig veure el primer episodi i va ser horrible de veure. És la cosa més misògina que he vist en la meva vida i mira que...
Jo...
Veure sèries i coses dels 90, en plan, està baix el llistó. Però sí que fa un parell d'anys o tres em vaig posar malalta i em va donar per voler reviure la meva infància. Em vaig tragar els 200 i no sé quants episodis i no hi ha això.
Per favor.
I es manté.
Això de tenir ganes,
Sí, sí, estava molt malalta. Haig de dir que es manté, em va agradar molt. Després vaig veure Sakura, es manté, em va agradar molt. I llavors vaig estar pensant en plan, què més veia jo de petita? I vaig intentar veure Ranma i et dic, és que ni malalta vaig poder tragar-m'ho.
I vosaltres veieu uns dibuixos que es deien Rantaro?
Sí, el Rantaro.
Ah, que era com la... Allò era Tori.
Ah, Tori el ninja.
Estic pensant, quin és.
El Rantaro, és que em sona un munt.
El Rantaro eren també tres ninjas, tres nens, i llavors hi havia com la mateixa versió, però en nenes, i que era com rotllo una mica Alvin i les ardilles. Però bueno...
Sí. Ara ho estic veient. Sí que ho veia.
És que a mi m'agradava molt de petita.
Em surt també Hamtaro, que també m'agradava molt.
No, Hamtaro era una altra cosa.
No, Hamtaro era dels bitxos. Què us anava a dir? El meu anime sempre ha estat i sempre serà el Detectiu Conan. Ho sento.
Me n'alegro.
Ui, dius com si no t'agradés.
No, és que no l'he vist.
Oh, no has vist el Detectiu Conan?
No, el meu anime és Doraemon.
Doraemon també, És veritat.
Sí, bueno, Doraemon és en plan la base.
Doraemon és sobre el que construeixes la resta de la teva vida, saps?
Realment, crec que en la meva trajectòria Super 3, 3XL, que era en aquell moment, comences amb Doraemon, després venia el Detectiu Conan, és de les primeres que vaig veure.
No, és que el més icònic sempre serà Doraemon.
Sí, però després el Detectiu Conan era el que vaig començar a veure que potser una mica no tant per nens tan petits, i després ja més en plan, amb 11 anys o així, era i no hi ha això. que molava molt.
I la màgica d'Oremí.
També.
I Pichi Pichi Pich, no veia? Però no era sí. TV3, era una altra, em sembla.
Sí.
Jo només veia els que ficaven al Super 3. Jo no veia cap altres. Què?
Saps de què... De què es disfressa la meva cosina aquest any?
Vinga.
De... Les espies de veritat.
Nice.
Sí. Hòstia, m'ho havia oblidat.
Espies de veritat.
Lo qual...
Bueno, clar, és que les espies de veritat no és en plan anime, per tant, no entrem en
Universo. Mira,
però...
el meu amor prohibit, impossible o el que sigui, és la Sam de les espies de veritat.
Vinga, va, anem a començar.
Marta, qui és el malandrí d'avui?
El mateix que la setmana passada.
Yay!
Bhagwan Rajneesh i Maaman Sheela són els malandrins. Hi ha altra gent, però ells són els malandrins principals. Avui sí. Fem la segona part de la nostra gran immersió en la secta dels Rajneesh.
Que és el millor, perquè és una mica com la caiguda de l'imperi romà, saps?
Sí, moltes comparacions. és exactament el mateix.
Sí.
Seguint el documental World War Country de Netflix, pel qui no se'n recordi perquè fa una setmana, és a dir, vosaltres dues,
yes.
La setmana passada vam parlar de Bhagwan Rajneesh, un home espiritual, un guru espiritual de la Índia, que va crear aquest grup, va crear una comuna amb la seva secretària Maaman Sheela, i que quan la comuna es va fer gran es van traslladar a Oregon i van començar a haver problemes perquè la gent d'Oregon no els volia allà, bla 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 bla. I després ens vam quedar just en el moment en què hi ha unes eleccions del comtat, sí. Que seria com la comarca, i no els hi deixen votar. No deixen que la
bueno,
gent...
Bueno, no els hi deixen votar perquè comencen a registrar gent a lo loco.
Ah, però recorda que era legal el que estaven fent. Si has viscut a l'estat d'Oregon durant 20 dies, et pots registrar per votar. I el que estaven fent, el que van decidir fer, va ser no deixar a la gent que legalment portava 20 dies vivint a Oregon, deixar que es registressin per votar perquè no poguessin guanyar les eleccions.
Sí, sí.
Vale?
Era legal, però també era una mica heavy.
És una mica on ens vam quedar. Òbviament això, a la secta, especialment a la Sheela, els hi molesta molt.
No li va fer ni puta gràcia.
No. Si voleu més detalls... O feu memòria, o tireu enrere i escolteu les dues perseguides. No puc dir-vos més. O veieu el documental, que està molt, molt bé. Hi ha molts testimonis que, òbviament, no en parlo, perquè és que si no ens hi passaríem... Si aquell documental són 6 hores, ens hi podríem passar 10.
No, Marta, però digue'm els noms de totes les persones que apareixen al documental.
No. No,
per
perquè...
Per favor. Ho estem esperant, tots.
Hi ha uns senyors blancs amb nom indis que no... No sé. Fan coses molt rares.
Són turbios, turbios.
És que parlaria d'alguns d'aquests senyors i l'hòstia que tenen, però és que, absolutament, potser al final de tot. Bé, la qüestió és que passa tot això i estem a 28 dies per les eleccions del comtat, vale? Els Rajneesh no tenen candidats, sinó que la seva idea és això de... Allà ho pots fer, aquí no. Això d'escriure un nom i si suficient gent ha escrit aquell nom d'aquella persona surten com a candidats, o sigui, com a... que se'ls ha escollit.
Com...
És el seu plan i tal. Però la qüestió és que queden encara 28 dies, queda un mes. Durant aquests dies, durant aquest mes abans de les eleccions, pel comtat de Wasco, que és on estan, especialment el poble de Dals, que és... Si vam dir que el poble més proper a la comuna era un poble molt petit de 40 persones que es deia Antelope, sí, el que tècnicament pertanyia al territori on construïen ells Rajneeshpuram, aquest seria com, de dalt, seria com la ciutat més propera o el poble més gran del costat. Bé, doncs en aquell poble, petita ciutat, el que li vulguis dir, apareixen més de 750 casos de salmonella.
Oh my god.
Està ben dit, salmonella? Salmonella?
Salmonella.
Amb la xapinada? Salmonella.
Sí.
Sí, sí, sí.
La ràpida conclusió a la que arriba gent del poble, és que se'ls ha enverinat, però no troben un punt d'inici de la malaltia. Sí que troben 3 restaurants dels quals han sortit més casos, però no troben...
Sorpresa, sorpresa.
Sense proves de res, hi ha un senyor que forma part del govern local o no sé què, no sé, un senyor, un polític, que diu, és culpa dels Rajneesh, i la gent li diu, a veure, un segon...
Els Rajneesh han provocat la salmonella.
Sí, la gent en plan, bueno, a veure, tens proves? No. Els regins, òbviament, diuen mentida, ens esteu fent enfadar perquè ens esteu culpant de coses que no és culpa nostra, no hi ha evidències, bla, bla, bla.
Amiga, ja es sí, comencen a picar.
John Weaver és el senyor que diu són els regnix, Fuentes, la Cibeles. I, clar, òbviament, la gent no se'l pren en sèrio, però ell comença una investigació així, perquè mira, perquè li ve de gust. Llavors, el que passa llavors és que entre que està passant això i que no han aconseguit registrar la gent per votar, la Sheila està com una mica en perill de la seva posició de secretària i superjefa. Perquè recordeu que el Bhagwan porta 4 anys sense parlar. Parla amb gent, però no parla en plan en públic. Parla amb gent, en plan, parla amb la persona que li porta l'esmorzar pel matí i li diu hola, gràcies. Però no parla públicament. Té aquest vot de silenci, no parla davant dels seus seguidors, no fa...
Jo és que a mi em sembla superbona estratègia, perquè tu ja t'has muntat la teva secta i ara dius, no, mira, és que he decidit que faig un vot de silenci, no has de dir res més mai més.
Jo tinc teories. A mi em sembla teories genial. Sobre coses...
Què vols dir, que la Sheila el va callar?
No, jo tinc teories de les quals parlarem al final. Més que teories, és una conclusió, tinc una conclusió.
Vale.
La qüestió és que entre tot això, el Bhagwan, o la gent, els advocats del Bhagwan i tal, demanen una visa com a treballador religiós, la qual el govern li denega, però ell diu, ell, el seu equip diu, porta 4 anys i mig com a líder religiós, fent treballs religiosos i no sé què, no sé quantos, li heu de donar la visa sota pues, la llei o la norma que diu que si estàs fent feina religiosa tens dret, bla, 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 bla. Però el govern ens diu, bueno, però és que està en silenci, no està participant activament a les cerimònies religioses que esteu descrivint. Per tant, no el podem considerar líder religiós. I ells, no, perquè tot i que no parla, ens lidera, no sé què. Bueno.
Ens guia.
La qüestió és que tampoc no li poden donar una visa perquè el govern el que està intentant és, d'alguna manera, trobar l'excusa per deportar-lo, perquè no el volen allà. Llavors, què passa? Que els advocats dels Rajneesh això ho porten a judici i el govern ha de retirar la seva decisió i al febrer de 1984 li donen la visa. Llavors, què passa? Que ells volien, el govern, volia fer una investigació en la qual l'acusaven d'estafa d'immigració i per això no li volien donar la visa, no sé què. Llavors veuen que per aquí no estan traient res i comencen a intentar treure alguna excusa per fer una investigació criminal. Aquí haig de dir, en l'episodi anterior... Oh, hauríem d'haver fet un... En l'episodi anterior... Ja ho he explicat tot el que vam dir.
Previously on malandre sí. Criminal.
Tard. En fi, haig de dir que en l'episodi anterior jo estava una mica com defensant els Rajneesh, perquè tot el que estaven fent era tècnicament legal, encara que fos una puta merda, i la gent era simplement molt intolerant. En aquest episodi és quan canviem una mica... de història. Ja comencem a no defensar-los.
És una mica més haters. És que fins aquí realment, vull dir, òbviament que estem fent una secta, però al final pues, és una gent que està vivint la seva, entre cometes, llibertat religiosa on volen i ja està. Que les seves tècniques o mètodes et poden agradar més o menys. Sí, però al final, fins aquí realment que han fet mal fet.
Sí. Llavors, el que sí que comença a investigar no sé quin cos de policia és, si és la policia d'Oregon, si és l'FBI, la veritat és que ara mateix no ho sé. Perquè triga una mica... Crec que... No, que és en plan dins de l'estat, perquè triga una mica a involucrar l'FBI. El que diuen és, a veure, tècnicament, el que ensenya el Bhagwan en els seus... el que sigui, els escrits que tenen ells de la seva religió, no sé què, rebutgen el matrimoni, és com una institució corrupta, no hi creuen, no sé què, però... hi ha molts Rajneesh que estan casats. Llavors, no els hi quadra. Llavors, el que se'n donen compte és que hi ha molts Rajneesh americans amb passaport dels Estats Units que van a certs punts del país, marxen de la comuna, se'n van a Texas o Nova York o Florida. I allà es troben amb una persona Rajneesh que ve d'un altre país, viuen junts durant un mes, es casen, tornen a la comuna i fan vida separada. Llavors, això és com un dels punts que comencen a acumular de això és frau d'immigració. O sigui, no sé si et diu així en castellà, en català.
Clar, al final és un matrimoni per conveniència, no? Entenc?
Exacte. Sí. I és una de les coses que es guarden a la butxaca en plan, ha. Per altra banda, la Sheila diu, bueno, gent, aquí la meva posició de secretària està en perill. Hem de començar a matar els enemics de Rajneeshpuram. Ok, qui és el top enemic de Rajneeshpuram? El fiscal de l'estat d'Oregon.
Òbviament.
Que és un senyor que es diu Mr. Turner. I no sé exactament què passa aquí. Vull dir, hi ha un atemptat d'homicidi. No els hi surt bé, no el maten. Que crec que el senyor ni s'entera que hi ha un atemptat d'homicidi, hi ha com més una conspiració d'homicidi. Però bueno, ho deixem aquí. A part, també comencen a haver-hi coses rares. Hi ha un periodista que comença a indagar una mica de per què van marxar de la Índia. I si recordeu l'episodi anterior, ens diuen que marxen de la Índia perquè són uns intolerants, que algú li tira un ganivet, que a més no troben un lloc suficientment gran com per crear Rajneeshpuram. En realitat, marxen de la Índia perquè el Bhagwan està acusat d'immigració il·legal, de provocar incendis, de falsificar diners i de molts altres fraus. I tot això ho publica i va sortint, no? Òbviament els Rajneesh diuen que no és veritat, blah, blah. Total, tot això passa en el mes abans de les eleccions. Aquí tinc apuntat així com en una frase que, si recordeu, tots els sense sostre que havien portat a...
Sí.
Per votar, en plan, per registrar-los per votar a favor dels Rajneesh. Ara resulta que, com que no poden votar perquè no els deixen apuntar-se a votar, comencen a fotre'ls fora perquè no els serveixen per res, ja. Hi ha com molta tensió a la comuna.
Sí, no s'ho esperava ningú, eh?
I llavors hi ha molta tensió també perquè de cop els foten fora però no els envien enlloc, simplement els diu, aquí està la porta, saps? I llavors els pobles del voltant d'Oregon estan com, oh, hi ha gent sense sostre vivint. El meu poble. És superperillós.
Oh, no! Sí. Sense sostres.
Ho puc entendre, vull dir, si hi hagués un grup de 10 persones sense sostres davant de casa meva, doncs potser també causaria certa inquietud perquè no saps què va passar. Però són molt exagerats. Són terribles. Yeah. O sigui, és la manera en com diuen les coses, la manera en com parlen d'aquestes persones com si no fossin... com si fossin subpersones. Saps què vull dir?
Ja, yeah, bueno, però al final...
És el que em fot ràbia.
També ho fem aquí i es fa tot arreu, eh?
Sí, però el fet de que ho diuen tan obertament en les notícies és el que em fot ràbia, saps? La manera com ho expressen. Ja. Que jo puc entendre que pot causar tensió, quan hi ha una població molt gran sense sostre, òbviament, hi ha tensió i és una mica imprevisible, no?, el que pot passar.
Sí.
Però és la manera en com tan obertament a la tele, perquè tot això són clips de les notícies, que fot molta ràbia, no ho sé. En fi, dona igual.
No, ja t'entenc. No podeu
comptar perquè fa molt de temps que l'heu vist i no us en recordeu de res.
No, really. Però jo sí que me'n recordo de la gent, bueno, de la gent d'allà d'Oregon parlant, bueno, de, com es deia el poble?
Antelope.
Parlant de tot el que, o sigui, del que els molestava que hi hagués tota aquesta gent, ara em refereixo al Rajneesh, bueno, a la gent de la secta, no perquè... Bueno, o sigui, òbviament també perquè veuen que formen part d'una cosa molt estranya, però també pel fet del seu racisme i de que aquesta gent vingués de la Índia, etc. O sigui, d'això sí que me'n recordo. I també me'n recordo de tot el tema de quan comencen a fotre fora aquesta gent i quan comença a haver-hi el tema raro.
Sí.
Però també poder els hem d'entendre una mica perquè, o sigui, jo m'imagino que jo visc en un poble molt petit i m'imagino que passa això i també em causaria...
Bueno, tot passa, no? Una mica, Clara.
Sí, jo, mira, doncs no puc veure, nosaltres tenim... Hi ha una masia on l'han agafat unes noies. Jo no tinc molt clar allò que és, però tot el dia està entrant i sortint gent i totes les 24 hores estan cantant el Hare Krishna de los cojones i... En plan, jo què sé, tu igual camines, aparques el cotxe i et trobes... Un dia em vaig trobar una persona a la teulada llegint amb boles. I jo em vaig espantar perquè em pensava que es volia tirar. I és que simplement estava llegint, agafant l'energia del sol o no sé què, hòsties. I que són gent molt amable, però et genera...
Una cosa.
Digues.
Perdona, és que m'ha recordat molt bèstia a un tren que va sortir del TikTok... De gent que deia que havies d'agafar l'energia del sol pel forat del cul. Igual estava fent això, clar.
No sé, però...
T'ho juro. Vull dir,
arriba gent...
El teu algoritme...
Està fatal. Clar, fent un podcast de crims i coses d'aquestes que m'ha de sortir.
Però escolta'm, és que ve gent de França i d'Itàlia, o sigui, cotxes amb matrícules estrangeres al meu poble, que som 200 habitants, vull dir... Llavors... Això ja genera problemes de convivència
Si no, no t'ho nego, eh?
Saps?
Però...
O sigui, més enllà del racisme, eh? El racisme no ho defenso.
No, però sinó... fixa't en la manera en què tu estàs parlant d'aquesta gent, la manera en la que parla aquella gent.
No, ja, clar, aviam. Sí,
sí, 40 sí. Anys més tard, és molt diferent la manera en com parles.
Sí, però... gent que...
I fa 40 anys, whatever, no és una excusa massuda. La qüestió és que jo entenc que puc crear atenció, òbviament puc crear atenció, en plan, i muntes una secta, muntes qualsevol merda, que hi ha atenció davant de casa meva, així, salvant les distàncies, en plan, just davant. Fins l'any passat hi havia una botiga de xutxes i ajuntaven 20 nens adolescents d'entre 12 i 14 anys cada puta tarda. I a mi em tenien fins als collons. Vale. O sigui, qualsevol merda que es posi davant d'aquesta teva, òbviament crearà tensió i crearà cert malestar si es fa molt soroll, si el que sigui. Això és totalment comprensible. És la manera de no només estar preocupat, sinó dir és que no és bo perquè no soc, no és com jo. Saps què vull dir?
Ja,
en plan, sí, aquesta no. Gent hauria de seguir les tradicions cristianes conservadores perquè si no són diabòlics. Què és el que fan?
Clar, és que els aquest veïns, és el tema, eh? Perquè tu pots pensar, com tu has dit, Clara, és una gent que no saps què està fent i de cop i volta es passa tot el dia cantant en Hare Krishna o no sé què has dit i són molt raros. I tu això ho pots dir i no passa res.
I crea tensió i que t'incomoda i tot el que tu vulguis, eh? Vull dir, és sí, totalment però... vàlid.
També hauríeu d'escoltar els avis, eh? D'allà del poble, que tal com ho dic jo, no és com ho diuen ells, eh? Vull dir, també aquí hi ha un d'estos generacions... A mi perquè em dona igual el que faci la gent.
Sí.
Generalment, no, o sigui...
No, sí, segur, la bufa. Segur que...
Però...
Que el que diguin pobles, els avis serà diferent
en pobles petits, en pobles molt petits que tothom es coneix i viuen fills, pares, avis, des de fa 70.000 anys, tot el nou es comenta. Bueno, tot es comenta, així en general.
Clar, no, ja.
I aquestes coses estranyes, perquè són coses estranyes, perquè no ho hem vist mai...
Bueno, el teu veí també fa yoga, vull dir, haurien d'estar acostumats a aquesta gent.
Digues, digues.
Que el teu veí fa yoga amb boles.
No, és que el veí del costat fa yoga amb boles, que aquest està... O sigui, ara va a la casa aquesta també a fer coses d'aquestes rares. És que
home, clar, els pobles petits s'ajunten cada... Alça.
No, no, està clar. Però que genera aquesta controvèrsia i problemes de convivència...
És normal, el que passa que al final tu, jo crec que tu has de fer una mica la teva, vull dir, jo tinc un veí que no l'he vist en 4 mesos, i és que m'és igual, saps el que puc dir?
Nosaltres som així, però jo crec que les generacions més antigues, i parlo per exemple amb ma mare, tenen una altra concepció del que és viure enveïnat, m'explico? En un poble.
Ja. Potser també és la meva pròpia perspectiva de tot això, que a mi no
m'agrada. No, i la nostra forma de ser.
Precisament per això. En plan, els meus pares van comprar una casa en plan de segona residència a la muntanya en un poble petit fa 12 o 13 anys. I jo encara, en plan, no m'agrada anar-hi perquè les experiències que he tingut amb la gent del poble no, en plan, no són per mi. Igual també és la meva perspectiva de no sóc d'un poble petit, saps? No, yeah. I no acabo d'entendre mai aquestes merdes. Però no sé, tot i així... Ja et dic, quan ens referim a la gent que surt en aquest documental, i no és només gent gran, gent... Òbviament surt gent gran, i al final de la gent gran sempre et pots esperar coses superxungues a vegades. També surt gent jove dient el mateix. Vull dir, gent que poden tenir la nostra edat o que poden ser més... Vull dir, en el documental no ho veig una cosa tant com generacional, ho veig com una cosa més de que és una zona cristiana o protestant conservadora i no poden veure més enllà a... Si no ets cristià protestant conservador, no pots ser bona persona. Saps què vull dir?
Ja. Yeah.
Sí.
És que no concebeixen el fet de que puguin ser persones mínimament decents per molt que tinguin idees diferents a les seves, per molt que tinguin filosofies lleugerament diferents a les seves. No poden ser veïns que no t'entenc però et tolero. Saps què vull dir?
Ja. Yeah. També crec que, per exemple, si això passés aquí... O sigui, aquí aquest tipus de mentalitat, i quan dic aquí parlo Catalunya, no fora de Catalunya, aquest tipus de mentalitat cada vegada existeix menys, per no dir... Saps què podria dir? El tema aquest de la religió... O sigui, en els pobles petits normalment són... Bueno, és que també ara aquí és polítiques, no? Però tenen com la fama de ser més conservadors i tot això, però que cada vegada ens portem menys per temes religiosos. Per tant, potser hi hauria un altre tipus de crítica, saps? Més a nivell de... d'aquest molesta certs comportaments, però no amb uns fonaments religiosos darrere, saps?
Sí, també podria ser.
O sigui, perquè els veïns aquests ho enfoquen tot a nivell de creença, no? Bueno, i òbviament de racisme, sí. També, Perquè...
Sí, sí, òbviament també hi ha un aspecte racista, però vull dir, no, cap a la gent que...
Yeah.
És un racisme, sí, potser cap a la filosofia, perquè la filosofia és externa, saps?
Clar,
perquè
clar, però és que...
molta gent és americana blanca, la majoria de gent que està allà és americana blanca.
Llavors... No em vull imaginar si el que està passant al meu poble fos una comunitat de negres. No em vull imaginar el comentari que hi hauria, perquè ja ens coneixem també tots.
Ja.
Saps? Vull dir que també aquí hi ha una mica de... O sigui, hi ha molta part de racisme. Mm. En fi.
En fi, però no va. La qüestió és que es fan les eleccions i la gent, ja només del poble, sinó en plan, gent de tot l'estat, ja no del comtat, les eleccions són del comtat, gent de tot l'estat va al comtat, es registra per votar i vota il·legalment i t'ho reconeixen a la tele que sí, he vingut a votar il·legalment perquè no guanyin els Rajneesh. És literalment un moviment de votant anti-Rajneesh.
És el que volien evitar del Rajneesh i és el que acaben fent.
Ho fan ells.
Sí.
Perquè pensen que tot i així... Tenen... No sé si... No arriben a 6.000 persones els Rajneesh per votar? I tot i així estan tan espantats de que si 6.000 persones, que no arriba, voten i escriuen el nom d'un Rajneesh que sortirà si no vota tothom. Hi ha una assistència rècord, aquelles, en plan, com del 200% o alguna cosa així.
Yeah. Wow.
I a més, surten literalment a la tele, en plan, sí, jo he vingut de l'altra punta de l'estat a votar il·legalment en contra dels Rajneesh. Òbviament els Rajneesh no guanyen, però és que també, no sé, què diu de tu com ha estat, en plan, que tot el teu estat ha anat a votar il·legalment per, diguéssim, frenar-li els peus a un grup religiós.
Sí,
és que... Vull dir, és en plan, que en perspectiva, doncs, dius, oh, clarament els Rajneesh eren la secta, eren els dolents, el que tu vulguis, no? En plan, 40 anys més tard. Bueno, és que jo no les tinc totes, que aquí hi hagi uns bons i uns dolents, crec que tothom és absolutament horrible. Però és com, ok.
Total, sí.
Bé, què passa? Que els Rajneesh perden, bueno, perden. No tenien res a perdre, però vull dir, tampoc aconsegueixen el seu objectiu, no? I presumptament comença una mena de guerra psicològica, però ningú pot, en plan, ningú té proves concretes de que això sigui veritat en aquell moment. És una guerra psicològica que va dirigida a polítics i figures públiques i tal, no? Per exemple, hi ha un, no sé, advocat o fiscal o jutge o el que sigui que arriba a la seva oficina un dia i es troba que està tota regirada, tots els papers per terra. I diu, haha, els Rajneesh han entrat de nit i m'han regirat l'oficina. Ok. Què més? Els hi envien... O sigui, molts d'aquests polítics de la zona comencen a arribar a rebre caixes de bombons com a nom d'una companyia. Crec que és una companyia d'aigua estatal, no sé què, en plan, gràcies per donar-nos suport, bla, bla. Molts d'ells es mengen els bombons i resulta que alguns d'aquests bombons estan enverinats i es posen malalts. No es moren, però es posen malalts. I quan li diuen al senyor de la companyia aquesta, en plan, oh, gràcies per enviar-nos els bombons, el senyor, i no he enviat cap bombó. Bé, no sé de què m'estàs parlant. I ells, ha-ha, els Rajneesh.
Els Rajneesh.
N'hi ha un d'aquests polítics que, per alguna raó, va a visitar Rajneeshpuram, quan una visita oficial, i li donen un got d'aigua, i al cap d'un parell de dies, quan arriba a casa, es posa malalt. Ha-ha, els Rajneesh li han donat aigua per anar. Bé, coses
així. Òbviament.
Les acusacions són terribles, algunes són creïbles, algunes no. Majoritàriament són rumors, però bueno, és com que tot això va afegint a la tensió entre Rajneeshpuram, no?, i la resta de l'estat. Per altra banda, dins de Rajneeshpuram també hi ha tensió, perquè, com us havia dit, la Sheela estava preocupada de perdre la seva posició com a secretària de Bhagwan.
És a l'inici del fin.
Sí. Resulta que, per si no teníem suficient merda, qui havia d'unir-se a la secta si no era la gent de Hollywood?
Òbviament, o sigui, què és Hollywood sense una secta? Literalment res. Sí. És que Hollywood en si és una secta, però bueno, ja parlarem una
cosa. Ajunta a Rajneeshpuram el que anomenen la colla de Hollywood, que són ningú super mega famós, però en plan, la líder d'aquesta colla de Hollywood és la dona del productor de... m'ho oblido, no ho he apuntat. Del Padrino? Del Padrino? No. D'una... D'aquestes clàssiques de gangsters dels 80, no sé si és el... No les tinc totes, de quina és. Aquesta és que genera molta pasta, vale? I aquesta dona es diu Hasia, o el nom que es posa quan arriba a Rajneeshpuram és Hasia. I tota aquesta, la Hasia i la seva colla de gent de Hollywood comencen a donar-li molts diners. plan, si ja tenien molts diners, recordem que tenia...
Ja és només el que els faltava.
17 Rolls Royce, viu en una mansió dins de Rajneeshpuram, en plan, està forradíssim el tio. Li donen encara més, li comencen a comprar rellotges de diamants, que cada rellotge val $1,000,000.
Dios.
I això és en plan...
Sí, no? I l'altre sí. Que no parla, eh? És que a mi em
sembla, no, l'altre... Sincerament. No parla públicament. Parla a porta tancada, però no parla públicament.
Bueno.
I, bueno, tècnicament, el Bhagwan parlava en principi només amb la Sheila, perquè feien reunions i després la Sheila comunicava. El Bhagwan vol que fem no sé què, i tot el grup, ué, Sheila, ets la millor. Ara, el Bhagwan comença a fer reunions amb la Hasia. I a la Sheila...
Ai, ai.
Una puta merda.
Ai, ai, ai.
Llavors...
És que, en veritat, la malandrina suprema és la Sheila aquesta, també t'ho diré.
Llavors la Sheila diu, gent, el Bhagwan se li està anant l'olla, perquè el Bhagwan està començant a parlar de la fi del món, de que només se salvaran els Rajneesh i apareixerà com el nou home mormonisme, això, copiat del mormonisme.
Secta bingo check,
Totalment, però això és totalment copiat del mormonisme, Tothom es morirà.
Tothom es morirà i els únics que ens salvarem som nosaltres. Vinga. Sí.
Vaya tela.
Siguiente.
A més, un farmacèutic de Rajneeshpuram li diu a la Sheila que mina que és que el doctor és de Hollywood i el doctor acaba sent el nou marit de la Hasia. El doctor li ha ressaltat unes medicines que són unes combinacions una mica estranya i la Sheila diu, oh, el tenen drogat! I li va plorar, li diu, Bhagwan, no pots prendre aquestes coses, no pots prendre el que et dona aquest metge.
Igual el metge li estava donant... Unes pastilles per dormir, saps què vull dir?
No, li barregen, però... segons la Sheila, li barregen Valium amb gas de la risa i no sé què més, no me'n recordo. I ella, òbviament. Que no pots trobar-te, en plan... Sí. I el Bhagwan li diu, mira, xata, fotré el que em doni la gana. I clar, la Sheila es posa com super mega paranoica i amb el seu es munta un grupet intern, no? En plan, els VIP de la Sheila, i els diu, mira, que hem de fer és posar micròfons amagats a casa del Bhagwan, perquè, clar, aquesta gent de Hollywood, vull dir, l'estan començant de coses
molt rares,
l'estan drogant, no s'han de fiar i hem de controlar. I la Sheila, no sé com, ni quan, ni quin moment, aconsegueix que posin micròfons a cada habitació de casa del Bhagwan.
Madre mía, és que és cabezona,
I després, un pobre pringat s'ha de passar 10 hores al dia escoltant les cintes del Bhagwan, dient, pues mira, avui per esmorzar em ve de gust una torrada amb tomàquet. Saps què vull dir?
Tinc la sensació de que si per algun casual en una altra dimensió d'espai-temps hagués acabat aquí, a la secta del Rajneesh, seria jo la que escoltaria les coses aquestes. Seria jo la pringada, seguríssim.
Pringada, torno.
Sí.
Bé, llavors, en una de les converses que escolten, el Bhagwan li pregunta al seu doctor, escolta, mira, tu ho saps d'alguna manera... indolora i digna de morir, i el doctor, bueno, pues primer podries fer morfina, relaxes, llavors et donaríem una altra droga que paralitza el cos, i després una altra tercera injecció que para el cor. I el Bhagwan, està bé saber-ho. I llavors, el dia següent, el Bhagwan li demana a la Sheila que construeixin un crematori, i li diu, moriré el 6 de juliol. I la Sheila, Òbviament la Sheila culpa el doctor, diu que és tot idea d'ell, del doctor, no sé què, que li han posat la idea al cap d'aquesta de morir, no sé què, i fa una reunió amb el seu cercle. El dia abans del 6 de juliol de 1985, que és quan se suposa que s'ha de morir el Bhagwan, la Sheila fa una reunió. La seva conclusió és, mira, hem d'evitar que el Bhagwan es mori. Com evitarem que el Bhagwan es mori? Que és el més lògic, no? Ja se creu que és.
Operació... Bhagwan don't die.
Sí, i què s'ha de fer en aquesta operació, que creieu? Vinga, a veure si us en recordeu, fer un exercici de memòria.
Mira, primer matar el metge aquest, segur.
Sí. Bingo, algun motiu? Ja està. Matem el metge.
Veus, és que ja us ho deia.
Tot el plan, tot el plan és matar el metge.
Em preocupa saber tantes coses sobre sectes que puc,
tan previsible.
Que puc preveure què passarà.
I com mataran el metge?
Sí, això ja no me'n recordo,
Què creieu?
Una injecció letal.
Bravo.
Amb la seva pròpia medicina. Sí.
Jackpot.
Oh my god. Déu de Déu.
et mereixes un gomet.
Oi tant. Forever and ever.
Comencem a repartir gomets en aquest podcast.
D'estrella, sisplau.
D'estrella, sí. D'estrella daurada. Mira, com la de Rebelde. En fi.
Com... Ah, jo anava a dir com la Rachel Berry de Glee, però bueno, és igual.
La Rachel Berry. Ah, no, però és que la Carla se'n recordava, la Clara se'n recordava d'això. La de Rebelde sempre portava una estrella al front.
Sí, la Mia Colucci.
Sí, per no, això.
És que jo no he vist Rebelde.
Clar, és que és una altra etapa. En fi. Oh my God. Sí, llavors diuen, bueno, però hem de fer això. I qui ho farà? I ho fa una senyora que es diu Jane, que la Jane, si veieu el documental, ha aparegut des del principi i apareix fins al final. Apareix en tots els episodis. És l'únic personatge que val la pena, de veritat. És l'única persona que salvaria si, en plan, si em diguéssiu, tota aquesta gent d'una banda i de l'altra, tota la gent que surt en aquest documental s'està ofegant en plan, a qui salvaries? Aquesta senyora. Ja està. Ningú més val la pena. La Jane és una senyora australiana que tenia problemes en el seu matrimoni i buscant, en plan, respostes, va acabar unint-se a la secta, ¿vale? Per coses de la vida, va acabar a la Índia i després va acabar a Ohio. A Ohio, a Oregon.
Pobre.
I acaba en aquest cercle intern de la Sheila. I diu, mira, doncs ho faré jo. I resulta que el dia 6, que és el dia que ha escollit el Bhagwan per morir-se, és el dia del festival anual aquest que tenen, us en recordeu?
Sí, home, i tant. Llavors és com que... El Resnish Fest.
Sí. Tenen tot aquest festival, li diuen Master's Day. Bueno, no sé si és el mateix festival, però és un festival. Li diuen Master's Day. És tot un dia dedicat al Bhagwan.
Perquè... Quina mandra, eh? Tu t'imagines ser el Bhagwan i haver de sortir allà en plan... Quin pal.
Igual per això ha escollit aquell dia per morir-se, per no lidiar.
Igual sí.
Però bueno, sí, sí que surt. No parla, saluda. Una mica com la reina de la Terra. Saluda.
Estàs fent aquí insinuacions?
Sí.
Avui...
Ser britànic passat... és ser part d'un secte?
Avui m'han passat la notícia de que el rei d'Anglaterra porta un forat als mitjons.
Com?
Que, no sé, no m'ha entrat molt bé, m'ha passat com la foto de la tele, que es veu que ha anat a algun tipus d'acte de... que fa alguna comunitat índia o alguna cosa, que s'havien de treure les sabates per entrar al recinte o el que fos,
i tenia un forat,
i tenia un forat als mitjons.
Pues ha de ser cutre.
El rei d'Anglaterra. O sigui que si algun dia us sentiu malament per tenir un forat als mitjons, no passa res. Aquest senyor té tots els milions del món i té forats els mitjons també. Igual és un rata, no sé.
Una cosa, us vaig a fer una pregunta filosòfica. El patriotisme és sectari?
Sí, move on. Let's go.
Uau, ok.
Vols indagar més?
No, no.
Ok, let's move on. Anem a seguir endavant. Jo us veig com molt en xoc.
No, estàs tan decidida. Ha sigut com... Sí, ni t'ho has pensat.
Jo no sé com respondre.
Okay.
Vols que m'ho pensi?
No. Go ahead.
La Clara havia dit alguna
cosa. No, que jo no sé... O sigui, no sabria què dir-te. Però no sé respondre.
Té que sí molt ràpid perquè en general el patriotisme, tal com l'entenc...
No, sí, estic d'acord, eh? Estic d'acord, perquè m'ha sorprès la rapidesa de decisió.
Pots estar molt orgullós del teu país, la teva cultura, el que tu vulguis, eh? Però portar el patriotisme a l'extrem que porta la gent, que realment es considera patriota, és com... Ok.
Sí. Clar,
és que estem totalment parlant, tipus Pilar Rahola o... Saps què vull dir?
Vaja, Jordi, ens acabem de fotre.
L'has provocat tu?
Sí.
O sigui,
què vols dir, tipus Pilar Rahola?
Home, si el patriotisme és entendre'l com l'entén, per exemple, la Pilar Rahola, llavors responc igual que la Marta.
De quina altra manera entens el patriotisme?
Estimar el teu país, pagar impostos...
Això està bé, eh?
Però quan parles de patriotisme hi ha certes connotacions. Més clar, enllà aviam. De formar part d'un país i una cultura, saps? O sigui, hi ha certes connotacions que en la meva visió són...
Ho faig amb totes les connotacions.
Exacte, clar. O sigui, una cosa és estar orgullós del teu país... I l'altra és pues, ser una Pilar Rahola, per exemple. O, pues, jo sé, Donald Trump, saps?
Sí, totalment.
Ho sento si us agrada Pilar Rahola.
No hi tenim cap mal, tampoc. Però bueno.
No, no.
A veure. Sí, 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 total.
Miri, aquí cadascú...
Com era jo? Menja rahola... Bueno, res, igual, que m'estic ficant en un jardí. No vau veure graffiti de l'altre dia?
No.
No.
De quan van... Saps allò que va passar a Zona Franca?
Refresca una memòria.
Hi ha un programa a TV3.
Ah! Pensar que deia Zona Franca en plan Barcelona.
No. No, no, no.
Allò de que van fotre fora el guionista per dir allò de que el PSOE eren nazis.
Sí, sí. I els...
He vist el clip, però n'hi ha per tant, eh?
No, no, realment no. És en plan... Bueno, o sigui, nosaltres aquí diem coses pitjors. M'explico.
Sí, el que passa és que aquí ningú pot decidir fotre'ns fora.
Clar.
Llavors, estic intentant buscar el graffiti. Els de Ran, el grup juvenil aquest de Ran, van anar i van pintar TV3. I van posar un graffiti i es ficaven amb la rahola.
Wow.
Però no el trobo. Era com, tipus, més marsals i menys rahola, saps? No era així, però en plan la idea era aquesta.
Mm.
En fi.
Crec que ha quedat clar que aquí ningú moriria pel país.
No, no. És que morir per el país és ser bastant inútil. Perdó si algú pensa així, en plan res, però estàs morint pel poder. És que no té cap sentit. O sigui, jo em considero una persona que estimo molt el meu país i precisament perquè l'estimo no moriria per ell, no saps què vull dir? És com dir-te.
Sí. Saps què passa? Que la idea que jo tinc del patriotisme d'aquesta manera i en plan de jo moro pel meu país, realment no és morir pel teu país, és morir pels rics del teu país que exacte, es veuen zero sí. afectat per el que facis tu o no facis pel teu país i per la situació del teu país, en plan, els afecten zero. A mi sí, m'agrada sí, més sí. la perspectiva de matem a tots els rics.
Interrich,
total. Llavors és com... no val la pena.
Totalment. No val la pena. No, no, totalment.
Com ens està quedant de filosòfica aquest episodi?
Pots estimar molt el teu país i voler defensar moltes coses i lluitar de moltes manis i tot el que tu vulguis, però sempre arriba un punt en què no anirà més enllà.
No, no, total. I a més... Perquè... No sé. La teva vida val molt més que... Que...
Total.
Aquests quatre imbècils. Per això et dic que per mi ser patriota és contribuir a la societat, saps?
Ja, si tu mires d'aquest punt de vista de soc una persona que això contribueix i que fas bé les coses, no? Un bon ciutadà. Pues sí, sisplau, siguem bons ciutadans, tot el que tu vulguis, però bueno.
Bueno, però ser cívic no és el mateix que ser patriota, eh?
No. Per no, això, una persona que respectes això, la teva cultura del lloc, que pagues els teus impostos, que participes en l'economia del país, que sigui, jo què sé.
Ser patriota és contribuir en el desenvolupament del teu país en el concepte que tu vulguis, o sigui, m'explico?
Sí.
Veus, doncs... nosaltres som patriotes fent contingut en català.
Exacte.
Dilo.
I el que no estigui d'acord amb el que diem, no cal que ens escrigui comentaris.
No.
Sí, home, si són d'aquests així fatxilles, sí que fan gràcia.
Bueno, sí, en riem una miqueta. No sé quin va ser l'últim que ens va fer tanta gràcia.
No l'anem a comentar. No. Què passa? Que estem al dia 6 de juliol de 1985. Bueno, estem al festival i tothom està ballant i la Jane, la de la xeringa, s'acosta al doctor i li fa com que li vol parlar perquè es coneixen tots entre tots allà i a més a més són els, com els dos als cercles, per tant es coneixen i quan ell s'acosta a ella ella agafa i li clava la xeringa, li clava el cul, crec. Qual?
Toma ja.
Okay. I la gent li treu la xeringa, la tira al terra i havien parlat amb algú altre que els estava vigilant que recolliria la xeringa del terra perquè ella pogués agafar i marxar i clar, el doctor de seguida no sé quina droga li donarien, però el doctor de seguida comença com a perdre l'equilibri i a dir coses res i la gent comença, estàs bé? Estàs bé? Què passa? Si estaves bé fa un moment, no sé què i el tio, filla de puta i al final acaba agafant i marxa i el deixa allà una mica agonitzant. El doctor no es mor, el doctor hem de dir que no es mor. Vale, és un atemptat d'homicidi,
l'han fallido
i llavors però no passa res durant 2 mesos perquè fins al setembre no torna a haver-hi moviment. I el que passa al setembre és que la Sheila agafa un dia i agafa a... Ui, m'ha caigut el llapis de la mà. Agafa el seu cercle més proper, que són unes 10 persones, i agafen un jet privat i marxen de Rajneeshpuram sense dir res. I la gent els veu marxar. I tothom està en plan... Què està passant? i diuen, hòstia, la Sheila ha fugit de Rajneeshpuram perquè l'ha liada perdíssima.
Òbviament.
I endevineu què passa? Li fa gràcia al Bhagwan que la Sheila hagi agafat i hagi pirat?
No.
Òbviament no.
No. Quants anys portava el Bhagwan sense parlar?
4 o 5 o 6.
La tira, sí.
I què és el primer que fa el Bhagwan quan descobreix que la Sheila ha marxat?
Cagar-se en la Sheila.
Cagar-se en la Sheila a la tele.
Veu alta.
Molt bé, pues molt bé, rei. Pues sí.
Després sí, sí. De com 4 anys i mig sense dir una paraula, la raó per la qual trenca el seu silenci és per cagar-se en la Sheila.
Normal.
Li fa una conferència.
Em sembla normal, em sembla correcte.
A més, penseu que és la primera vegada que parlarà des de que ha arribat als Estats Units. I
vaya tela del senyor.
Les teles estan, a més, truquen als Rajneesh. Ell diu, gent, aviseu a tota la premsa que vinguin a Rajneeshpuram que parlaré. Clar, la premsa van de cap. I surt allà i diu, mira, la Sheila és una criminal. Ha intentat matar 3 persones de la comuna. Ha intentat matar gent de la ciutat de Dals. M'ha estat espiant. I comença a llistar, en plan... Sisplau que la policia la trobi, la detengui, perquè si no ho feu vosaltres, ho faré jo.
Que la detengan. Sorry. Que t'imagines que surt per la tele cantant això? És que no podria.
Hòstia. Igual es va inspirar en aquest fet, la cançó.
És que ja ha de ser cabron, eh? Vull dir, la Sheila aquesta està malament del cap, vull dir, no gira rodona, això ho sap tothom, però és que ja s'ha de ser capullo per no dir res en 7 anys i el primer que dius és...
Cada vegada no afegeixes més.
Bueno, però és que sigui, me cago en tu estampa, Sheila. És que ja, vull dir...
Icònic, icònic.
I, a més...
Digues, digues.
Bueno. No, que a més això que ho diu ell, com, o sigui, diu que ha intentat matar no sé quantes persones, tal, no sé què, però és que literalment ell està allà fent de cap de secta. Vull dir, que qui té llibre de pecado, no? O més allò.
La millor part. La millor part dels 6 episodis de documental són els 3 minuts de muntatge de
és que...
entrevistes l'una rere l'altra. Perquè la Sheila i el seu grupet arriben a Alemanya i comença a fer entrevistes des d'allà. Llavors surt un clip del Bhagwan dient que... Bueno, és que tenen una mena de guerra passiva-agressiva a través dels mitjans. Ella diu... Boníssim. O sigui, ell comença amb és una criminal. I llavors ella diu és un manipulador. I llavors ell diu és que la Sheila és una drogadicta. I ella diu...
El
Rajneeshpuram és una estafa. Llavors ell contesta que sapigueu, això és el millor del món. Que sapigueu que tot això que està fent la Sheila és perquè està gelosa, perquè mai me la vaig voler follar.
Vale, que això és per l'únic motiu pel qual...
Literal, fa una roda de premsa per dir-li que sapigueu que la Sheila volia que me la follés i mai me l'he follat. I per això està fent aquestes merdes. Perquè les ties estan loques. És que...
Sisplau, Rajneesh, vull dir, una mica de...
Fuck.
De mirar-te al mirall, eh? També...
Bueno, a veure, sent el líder de la secta, no m'estranya que és que et dius tires a tot el que es movia, que li donés la gana, saps? Vull dir, pfff,
coses pitjors. Ja, però no pels seus looks.
No, pel poder, vull dir, el poder tira molt.
Ja, ja.
Sí que vull dir. És com tots aquests...
Però que, vamos...
Aquests megamilionaris que són en plan més lletjos que el cagar i tenen supermodels de nòvies, saps? Que vull dir.
Yeah.
Vull dir, és el mateix. Per cert, la nova nòvia de Leonardo DiCaprio té 19 anys.
19 anys, eh?
Hòstia puta.
Que van fer la comparació... Van fer la comparació de que és la mateixa diferència d'edat entre el Pedro Pascal i la Bella Ramsey.
La Bella Ramsey qui és?
La que sortia a... Com es diu? A Juego de Tronos, la protagonista de Last of Us.
Ah, vale. La nena.
Sí.
Sí.
És, que... és la mateixa diferència d'edat, és el mateix.
Quan al veure allò, el meu primer pensament va ser groomer.
Tal qual.
En fi. Sorry, Leo.
No que sorry ni que hòsties.
Bueno, no et sorry, però... Vale, a veure.
Que sorry.
Bueno, doncs tenim aquesta guerra a través dels mitjans, que és supergraciós. Són potser 2 minuts. de clip del Bawang, clip de la Sheila, clip del Bawang. És molt graciós de veure. Perquè cada cosa és més ridícula. És que és molt graciós. Què passa? Que el Bawang ara no té secretària. Oficial, que secretària, en plan. No té com mano dreta. I aquí fa secretària? A la Hasia, que és la líder de la colla de Hollywood, no? Precisament la persona de la qual la Sheila estava com una mica en la seva rival, diguéssim. A més, molta de la gent amb alts càrrecs a la comuna, com per exemple l'alcalde, perquè com que tenia municipalitat, tenia un alcalde, han marxat amb la Sheila, o sigui que de cop tot aquest grupet de Hollywood ocupa tots els alts càrrecs. Tenen un alcalde nou, tenen el... Bueno, tots els alts càrrecs, també igual. O sigui que de cop hi ha com tot un cercle nou de líders a la comuna i la gent de la comuna està com molt confosa, però a vegades deixa portar i diuen «Oh, estem molt millor sense la Sheila!» Però és que literalment fa una setmana quan la Sheila estava deien que, en plan, com que no veien mai el Bawang, la Sheila era la seva líder, saps? O sigui, yes, que la van anar davant
com... Arriba un punt que no...
Com una guru 2.
Que ja no saben ni el que fan.
Sí. Llavors, el Bawang porta totes les... Llavors, les acusacions que el Bawang està fent contra la Sheila, és una criminal, ha intentat matar 3 persones, ha intentat fer no sé què, no fer no sé quantos, dona peu a que, per fi, l'FBI iniciï una investigació criminal decent. Ja no són rumors, ja no són coses que no tenen proves. Aquí tens un testimoni del líder de la secta dient, s'han produït tots aquests crims. I van a la comuna. I la gent de la comuna col·labora amb l'FBI, els donen centenars de cintes que troben a casa de la Sheila, papers, coses, els donen moltes coses. I ara sí que tenen proves consistents de que el cercle de la Sheila va organitzar un intentat d'assassinat al fiscal de l'estat, proves de que van drogar i enverinar a vària gent, tant dins com fora de la comuna, què més? De que van ser ells els que van cultivar la salmonella, no explicaré com.
És super heavy, eh?
Perquè
super
és molt heavy. Desagradable. Sí. I de que van repartir-ho per diversos restaurants, van anar a restaurants, ho portaven com a la butxaca, llavors obrien el vial o el que fos i triaven sobre de... Buscaven restaurants que eren una mica rotllo bufet, d'aquest que t'agafes tu en plan certes coses, saps? I que també van contaminar les reserves d'aigua de la ciutat amb salmonella. Llavors ja no era només la gent que anava als restaurants, sinó en plan la gent que bevia aigua de l'aixeta que acabava amb salmonella.
Que guai.
Segons els Rajneesh, el Bawang no sabia res de tot això. Ell estava en su mundo espiritual sent un ente. Ell no sabia res de tot
en
això.
En el seu retiro...
Què?
De 25 anys. En el seu retiro de 25 anys.
I per posar distància amb tota la secta, el Bawang diu que ell mai va tenir intenció de crear una religió. En plan, que això era una cosa de la Sheila, de que ell simplement és un filòsof i que ell pues, volia ensenyar a la gent a veure la llum i no sé què, però la que seva idea mai havia sigut
clar,
muntar una organització.
Ha sigut com una cosa que ha passat així, perquè sí, no?
I que va ser la Sheila.
No sap com, però ha passat. Mira,
sí.
Et diré una cosa. Jo això m'ho mig crec. Tinc, això és la meva conclusió a la que he arribat, tinc la sensació que aquest senyor estava molt content amb la seva 2 dotzenes de gent que li seguia el rotllo i que va ser la Sheila que va dir aquí muntem una organització
bueno,
milionària.
Sí, tampoc m'estranyaria, eh? En veritat.
I el senyor es va deixar portar. I després
va
es va veure
bueno, però si haig de tenir
de merda
30 cotxes, no?
Sí, sí, amb ell ja li anava bé. O sigui, no vull dir que ell no tingui culpa de res, és totalment còmplice a ell. Jo crec que aquest senyor ja li anava bé tenir, en plan, 12 deixebles...
Va
deixar
fer, no?
Ui, 12 deixebles com si fos això. Li anava bé tenir, en plan, un
els
grupet que li,
capi...
que li cabia en el seu apartament a la Índia, que és el que tenia al principi, i això ja li anava bé, aquest senyor. Però aquesta senyora li va muntar la gran organització perquè al final tot ho va muntar la Sheila. I aquest senyor, bueno, es va beneficiar moltíssim.
Sí.
Però clar, això no exclou que al final tu ets el líder, per tant, si tot això s'ha fet sota el teu nom, també has de tenir certa responsabilitat.
Total.
O sigui, no em crec que no sàpigues res del que passava, però sí que realment que no ho controlava ell, saps? En plan, ja hi anava bé. Mentre ell seguís amb els seus milions i els seus Rolls Royce, la seva mansió.
Bueno, i que al final ell no parlava, no? Vull dir, estava ja fent la seva vida.
Sí, clar. Ell ho va fent.
O sigui, crec que aquest senyor no formava part de planejar les coses. Però que si li deien, no, anem a tot el poble amb salmonella, deia, ah, ok.
Bueno.
Quan no. arriba el meu Rolls Royce, no? Sí,
que a ell li deien que havia de... O sigui, quan havia de sortir a fer alguna cosa, no? Quan
sí, sí, sí.
Aquestes coses.
Sí. Com una mena de titella, però que es beneficiava de tota la merda, saps? Vull dir...
Òbviament.
Però bueno, com que vol posar a distància el que era la secta abans de que la Sheila marxés, no? I diu, oh, jo no tenia mai aquestes intencions, tot és la Sheila, bla, bla, bla. He tornat a dir Sheila. Cago en la vida.
Sí.
És la Sheila, no sé què. Sí, segurament, possiblement, tot l'episodi. I clar, això dels símbols religiosos, en plan, ja no cal que porteu la roba, tothom anava amb roba taronja o colors similars al taronja. Podeu portar la roba que us doni la gana, si voleu portar els taronges i els... aquests colors que portem fucsies i tal, els podeu portar, però si no, no cal. Símbols religiosos tenen com una mena de mulets, una mena de penjois que tothom portava. No cal que els porteu sempre, bla, bla, bla. A més, diu, anem a cremar els llibres de text religiosos que va fer publicar la Sheila, que tècnicament són els seus llibres, però bueno, perquè els va fer publicar la Sheila, i les túniques de la Sheila els anem a cremar i com per marcar una nova era, no sé què. I, per altra banda, òbviament, la Sheila diu, no va ser idea meva crear una regió, jo seguia ordres. Dius, ok.
Bueno, però ella està fent-se amb el que té.
Clar, clar. A tot això, la Sheila i el seu grupet estan a Alemanya, tenen com una caseta llogada en una zona apartada d'Alemanya, no estan a Berlín, no estan en una zona rural. I se'ls estan acabant els diners que tenien. I necessiten diners. I, clar, no poden anar a buscar feines i coses així, perquè, vull dir, tothom sap qui són, tothom... No saben on són exactament, la policia no saben on són, però si aconsegueixen una feina és molt fàcil que ho sàpiguen, no? Llavors hi ha una revista, que es diu Revista Stern, que és una revista alemana, que per les quatre portades que han posat, tenia una pinta de ser una revista rotllo la interview, saps? No sé. I contacten amb ella i li diuen, volem fer un reportatge especial, no sé què, i al principi tu llegis el reportatge i és normal, i de cop t'apareix una fotografia a dues pàgines de la Sheila nua. Ok.
Ok.
Vale. I així és com fan diners. A tot això, l'FBI fa una redada de la comuna, perquè decideixen que el que els ha donat el Baguan no és suficient, perquè, òbviament, també volen implicar... Volen que sigui ell també un criminal, no serveix per l'FBI que només la Sheila sigui la criminal. Llavors el Baguan decideix que ja no vol col·laborar amb ells, que se'n poden a la puta merda. A la que comença a parlar, aquest senyor és molt graciós. En plan, comença a engegar tothom.
Normal.
I és molt graciós. Llavors... l'exalcalde de Rajneeshpuram, que havia marxat amb la Sheila, torna a Rajneeshpuram i li diuen, bueno, no passa res, mirarem què podem fer per ajudar-te, en plan, els de la secta. I ell diu, mira, saps què? És que crec que parlarem amb l'FBI i els explicaré tot si em donen immunitat i no haig d'anar a presó. I és el que fa. Se'n va a l'FBI i li diuen, mira, els explica tot. I a més tenint un testimoni d'una persona que estava allà quan es prenien totes aquestes decisions, l'FBI decideix que tenen suficients proves com per donar l'ordre d'arrest de diverses persones que inclouen el Baguan i a la Sheila. Què passa? Que la Sheila la tenen a Alemanya, no poden, fins que no la trobin la policia. La policia secreta alemana està col·laborant amb l'FBI, però no saben exactament on és, i els hi fa por que creui la frontera i vagi a Suïssa, perquè llavors a Suïssa ja no la poden extraditar d'allà. Crec que és Suïssa, sí. I per l'altra banda diuen, bueno, doncs hem de concentrar els nostres esforços en Rajneeshpuram. Però clar, Rajneeshpuram és un lloc que està molt allunyat de tot, que està en una vall tancada, és relativament difícil accedir-hi, i saben que tenen moltes més armes que totes les forces policials de l'estat juntes. Fan una estimació. En plan, de tot Oregon, totes les forces policials d'Oregon tenen menys armes que els Rajneesh, armes de foc. Llavors, wow. Bueno, és com molt complicat. D'alguna manera, els Rajneesh se n'enteren del dia que l'FBI té planejat anar a Rajneeshpuram i detenir-lo, i el dia abans, el Baguan, aparentment sense consultar amb el seu equip d'advocats, perquè surt l'advocat del Bhagwan dient estava molt sorprès quan va passar això, sense consultar amb ells, fuig de la comuna en un jet privat. Agafa i pira. De fet, dos jets privats.
I se piro.
I un grup de persones, en plan, 10 persones o així. L'FBI immediatament es posa a buscar el jet, creuen que va direcció a Bermuda, perquè des de Bermuda no el poden extraditar, però el jet ha de parar a certs llocs per posar combustible, el lloc que creuen que pararà és Charlotte, a Carolina del Nord. Organitzen allà, no sé què, i quan aterra el jet, detenen a Bhagwan. Ja està. Això és molt simple. Al mateix temps, mentre la Sheila i el seu grup estan veient la notícia de que el Bhagwan ha sigut arrestat, ha sigut detingut, la policia secreta alemana entra a la casa que tenien llogades i detenen a la Sheila, a la Jane, que és la que va intentar matar el doctor, i a una
pobre
altra dona.
Pobre Jane. Sí. Bueno, pobre més o menys, però pobre.
Entre cometes, no?
Sí.
Sí.
Extraditen a la Sheila i al Bhagwan a Oregon. De fet, el Bhagwan el porten amunt i avall per tot el país durant 3 setmanes. Una mica com de ruta. No sé exactament per què. Lo qual indigna molt els regeix. Però al final, passades 3 setmanes, el senyor està com llest com per rendir-se i dir, ok, whatever. Em declararé culpable del que vulgueu. Així és com queden una mica les coses. La Sheila es declara culpable pels enverinaments dels polítics, per cremar una oficina i pels intents d'homicidi de les 3 persones de la comuna. Ah, i també parlo de la salmonella. Li cauen 4 anys i mig de presó, una multa de 469.000 dòlars i té la condició de que quan acabi la seva sentència ha de marxar del país. A la Jane, que va intentar matar el doctor, li cauen 10 anys de presó. Suposo que la diferència és que la Sheila és conspiració d'homicidi i la Jane és intent d'homicidi, i per això a la Jane li cauen més anys.
Bueno, al final és la persona que ho executa, no?
Clar, exacte. Sí, o sigui, la Sheila és part de la conspiració, diguéssim. Però la... Com es diu? L'assassí... Ah, com es diu? Hi ha l'intel·lectual i el... Hòstia!
Ara no em surt.
L'assassí intel·lectual i l'assassí... Em surt tàctil, hòstia, però no és tàctil.
Madre mia.
Pràctic, no.
Ai, bueno, ara no em surt. Ja sé el que vols dir, però no em surt.
Ni puta idea. És igual, això. Llavors, el Bhagwan... Merda, he intentat buscar això i ara he perdut el guió. Aquí. El Bhagwan fa un pacte amb la fiscalia, es declara culpable, decideixen que ha de marxar del país. El fan fora directament, no va a presó. I marxa aquella mateixa nit. El dia que li diuen, mira, saps què? Si pires i no et tornem a veure el pèl, sudem de tots 3 pobles, ell diu, ok. I se'n torna a l'Índia, on encara té seguidors a l'Índia. Se'n torna a la comuna de Pune, que és d'on van sortir originàriament, i es canvia el nom de Bhagwan a Osho, que és una paraula japonesa que significa mestre, aparentment. Però bueno. La comuna d'Oregon es va desmuntant a poc a poc. Alguns se'n van a l'Índia.
Veus? És com la caiguda de l'imperi de Roma. Sí. Primer Occident, no? I després Orient or whatever.
Sí, es va desmuntant a poc, alguns simplement tornen a casa, alguns se'n tornen a l'Índia, en plan, els segueixen fins a l'Índia. Un cop a l'Índia, el Bhagwan, que ara es diu Osho, decideix que deixa de parlar altre cop, ja ha parlat suficient, i mor poc després. El 19 de gener de 1990, mor, uns 5 anys després. Hi ha dubtes de si la mort va ser natural o no. Vull dir, es veu que estava cascat, però hi ha dubtes de si era natural o no, perquè aquell mateix doctor que era el que l'havia de... li havia de fer l'eutanàsia la primera vegada, és el que dona el missatge de que s'ha mort i el que es converteix una mica com en el líder de la secta. Ell i el seu grupet de Hollywood es mig converteixen. Llavors és com... Està dudoso de si es va morir natural o de vell. Perquè no era tan vell, tenia com 50 i pico d'anys. No era tan vell. Tot i que sembla que en tinc energia de tenir més. A dia d'avui encara hi ha grups de Rajneesh repartits per tot el món. I encara
home,
hi ha gent.
Si volen venir al podcast, que ens parlin.
O no. Potser no. No. Suficient, en tinc.
Quasi que millor ho deixem,
no? En Twitch.
Sí. Mira, aneu al Twitch amb la Carla perquè jo passo. Això. Jo passo. Però bueno, encara hi ha gent que va fins a Pune per formar part de la comuna original i tal i qual. I la veritat, no sé com deu, qui deu estar manant ara, ni, no tinc ni idea. Llavors, per acabar... Això és el més graciós. És molt graciós, això. Irònicament, tota la ciutat que van muntar el Rajneesh, òbviament va quedar abandonada. I la va comprar un senyor multimilionari que la va donar, va fer una donació a una organització per adolescents cristiana basada en l'abstinència que és molt sectària, que es diu Young Life, i fan com campaments d'estiu.
Young Life, per favor. Ai, no, no seran aquells els del Wild Camping o no sé què, no?
No ho sé, es diuen Young Life. I un dels veïns d'Antelope surt dient... Són molt sectaris, també. Però prefereixo aquesta secta que existia en els Rajneesh. I és com... Fuck. Ningú ha après res.
Bueno.
O sigui, és totalment això. Els dona igual que hi hagi una secta. La qüestió és que és una secta cristiana.
Clar, és el que dèiem abans. Que sí. És, o sigui, tant és si hi ha el que hi hagi. Mentre no sigui, no sé, indis negres.
Hmm. Ah, per cert, això no ho he dit, però la Jane, que és la que porto tota l'estona dient que és l'única persona que cau bé, perquè realment és l'única persona que obre els ulls una mica, perquè quan parlen els testimonis parla l'advocat de... que en plan, han passat 40 anys i aquell senyor segueix superconvençut i surt plorant
no, és que a mi la
parla
que,
de la mort la del...
A mi la que em va fer, la que em va xocar més va ser la Sheila, que parlava, o sigui, en certs moments jo recordo perfectament perquè em va xocar molt, ella seguia convençuda
del
que havia fet.
Però no és l'única, o sigui, la resta de gent surt també com encara convençuda.
Això, la Jane... Però ella potser és la que em vaig xocar més. Saps?
Sí, perquè era com la líder i encara es considera la líder. Però la sí. Jane, que és la que va acabar 10 anys a presó, després d'aquests 10 anys a presó, ella va explicar que a poc es va com anar traient la vena dels ulls i que es va donar compte de, hòstia puta, amb què he estat involucrada, tot això és mentida. En plan, no era un gurú, s'estaven aprofitant de mi. I després, ella és australiana, però... O sigui, la condemnen a 10 anys per l'intent d'assassinat del doctor, però encara està pendent el judici per l'intent d'assassinat del fiscal d'Oregon. Llavors ella marxa a Alemanya, es casa amb un senyor i en algun moment li diuen al teu fill, que no sé si encara està vivint als Estats Units, crec que sí, està malalt i està a punt de morir-se. I ella agafa i torna als Estats Units, es deixa arrestar, va al judici, explica la seva situació, el jutge li diu, mira, saps què? Et condemno a pena ja feta, per tant, ja has passat 10 anys de presó, no falta que vagis més, i pots anar a veure el teu fill abans que es mori. I és l'única persona de tot el documental que dius, mira, val la pena aquesta senyora.
Bueno, almenys és una senyora que ha recapacitat, no?
Sí, i que... assumeix la culpa, perquè la Sheila no assumeix la culpa de res.
No, no, és que és una senyora, de veritat, cabezona com ella sola.
O sigui, ella diu, pesada, sí, em declaro culpable perquè em deixin en pau,
perquè...
però després ella no creu que hagi... Hi ha un moment que li pregunten, en plan, tu creus que has fet alguna cosa malament? I ella diu, no. I literalment està a presó.
És una tia...
És com... Ok.
Que fort.
Feu comentaris vosaltres, ara que he parlat molt, vosaltres no heu parlat pràcticament gens.
No, bueno, tanqueu és que...
Tanqueu vosaltres l'episodi.
Aviam, al final és com tot. És una secta que fa com, saps, el del bingo de la secta fa tots els xecs. El que passa, que sí que és raro, bueno, no sé, o igual no és raro, però a mi em dóna la sensació que és estrany el fet de que aquest senyor decideix en un punt donat dir me la pela tot i que ningú es plantegi el fet de que aquest senyor no parli en públic ni digui res. O sigui, és que has d'estar com una mica malament del cap, no? Però, hòstia, és heavy que ningú decideixi... Bueno, clar, no ho expliquen, igual sí, però és heavy que ningú decideixi com marxar o dir, escolta'm, aquest senyor...
Ah, segur que hi va haver-hi gent que va marxar.
Va
entrar i marxar i tornar a entrar, clar.
Ja, però és que...
No, i perquè, i si la secta fos com la sensologia, que realment costa molt de marxar i que et persegueixen molt quan marxes i que la gent... és tan secretiu que l'única gent que parla sobre la secta és la gent que ha marxat. Mm. És diferent en aquest cas. Perquè la gent que t'explica sí, no va marxar, saps? La gent que va ser allà fins a l'últim dia.
Això no ho podríem... No ho podríem tapar en el bingo de la secta perquè se suposa que si marxes tant se'ls infot, no?
No, a veure, jo suposo que t'excomuniquen de la sèrie, de la secta. Però no crec que et perseguissin.
Bueno, però no et persegueixen, que ja
no ho comenta.
Està bé.
I ja et dic, la gent que parla, que havia format part de la secta, no és gent que va marxar perquè li van passar coses terribles, és gent que es va quedar fins al final. I la majoria, també la majoria de gent que parla al documental no són gent normal de la secta, són gent que tenia càrrecs a la secta. Saps?
Ja. Pues... Ja. Jo vull parlar amb aquella gent que anava rotllo al festival un cop l'any i se'n tornava a casa, saps? O sigui, aquesta bueno, és de rir al dia. Literal.
La clar, gent que vivia fantàstic. En plan cultivant patates a Regenys Pura, amb aquesta...
Lo del festival... Lo del festival és un plus, t'haig de dir.
Sí. Sí.
De la secta. Una cosa que mira.
No, no, tu hauries de parlar amb la persona que cultivava patates a Regenys Pura.
Ja,
yeah.
Yeah, això sí.
A veure
que netejava les clavegueres.
Sí.
Aquestes coses.
A veure com era realment la vida allà dins.
No, és un documental que està molt bé, que és, sí. És llarg, però que val la pena.
Sí, sí, sí.
I no, és un...
No se li ha fet justícia,
és un,
eh?
Crec...
Aquí.
No, és un dels primers documentals, o no sé si els primers, però sí que va estar al principi, d'així de sectes més heavies, que vaig veure. I està guai.
Jo el vaig trobar dens en el seu moment.
Ho és molta informació.
Sí. Vull dir que has d'estar com concentrat per entendre'l.
Però es dic, doncs per la pena només pel moment del Bhagwan a la tele dient és que no me la follaria ni no la tocava ni un palo.
Sí, sí.
És que inútil, de veritat. En fi...
Sí.
Probablement ella tampoc et tocaria amb un palo, però bueno. En fi... no sé, l'emoji és un pal... No, és broma.
Un Rolls Royce?
L'emoji... És que aquí em van posar la setmana passada.
El...
Vam posar un de la posta de sol, no?
Exacte, sí.
Aquesta setmana posarem... Ai, no sé. Està difícil, eh? Una xeringuilla d'aquestes.
Molt bé. Vinga.
Yay!
A dormir.
Bona nit.
Adéu.
Bon dia. Bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat i us heu entretingut, podeu subscriure-us. Ens trobareu a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox i altres plataformes. Si voleu contingut extra, us podeu fer mecenes o fer una aportació a malandri.naixeta.cat. També ens podeu trobar a Twitter i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu! Adéu.